Un dimecres més ens torna a acompanyar la Gisela Llobet, gerent i psicòloga de Panta Rei. Gisela, benvinguda, bon dia.
Bon dia.
Calma. Avui ja fa temps que anem arrossegant allò una sensació de fatiga, que també en el terreny emocional també hi és, no?
Sí, sí.
I per combatre, per prevenir...
Justament d'això volíem parlar, no?
Tot això, sí.
Contextualitzem el terme de fatiga emocional, que dic jo. Val?
Exacte.
La fatiga emocional, al final, és durant tota, diguéssim, al llarg dels dies, no? I al llarg de la nostra vida, de la mateixa manera que desgastes físicament, no? Hi ha un desgast que moltes vegades fins i tot es confon amb desgast físic, i no és físic, que té a veure amb el desgast emocional. I és perquè durant tot el dia... Que hem de diferenciar, que potser està una miqueta lligat també amb el desgast intel·lectual, però sobretot l'emocional té a veure amb els inputs que anem rebent durant tot el dia que ens van afectant.
Imaginem una motxilla i l'anem encarregant, no?
Exacte,
de males sensacions, males experiències...
Bueno, o impotència en un moment donat, o una petita frustració, o una petita indignació, o un enfado per al que sigui, o una tristor, una pena, una decepció per un altre cantó... És a dir, al final carreguem la motxilla, no? I anem fent aquestes diguéssim, anem tenint aquests inputs emocionals en el nostre dia. De la mateixa manera que nosaltres físicament dormim i recuperem energies...
Descansem.
Val? Exacte. El nostre cervell també descansa, diguéssim, la part intel·lectual quan estem dormint, val? I també recupera, però hi ha la part emocional que aquesta no es descarrega dormint.
S'haurà de descarregar d'una altra manera.
Ah, exacte. O sigui, sí que és veritat que el dormir et pot ajudar més o menys, perquè, clar, com que físicament estàs més descansat i el cervell està més despejat perquè ha dormit, segurament aquests petits inputs emocionals que has carregat li pots donar un altre enfoque, no? Li pots donar una altra perspectiva. Però això no vol dir que desapareixin.
Mm-hmm.
I quan estem parlant de fatiga emocional, parlem justament de persones que reben molts inputs, és a dir, una persona que pateix estrès contínuament, una persona que està en un moment determinat vital de decepció, del que sigui, va patint petits inputs emocionals, no? Que aquesta petita fatiga, si no s'acaba gestionant bé, si no s'acaba regenerant, si no s'acaba curant d'alguna manera, pot acabar doncs amb depressions, atacs d'ansietat, etcètera, etcètera, no?
Mm-hmm. Tu abans parlaves, perdona que et talli, abans parlaves, sembla que sigui cansament físic.
Sí.
Això és, diríem que és la conseqüència, és de la manera en què es manifesta, no?
Sí, és a dir, sí, però sobretot es manifesta... El que passa
de diverses
que
maneres, m'imagino.
Sí, però té una manifestació una mica sutil, perquè a vegades no ens n'adonem compte, d'acord? ¿Vale? Això és com, jo a vegades fico l'exemple, tu imagina't que et posés unes sabates, val? Que tinguessin que tingués un número menys del que tu fas servir. Te les podries posar, però aniries apretada de peus.
Incomodíssima.
Exacte, però te les podries posar.
Uh-huh.
I podries caminar amb elles i passar tot el dia amb elles. Segurament, com que tindries moltes coses al cap i faries moltes coses, hi hauria moments que no te'n recordes que portes un número menys. Però com acabaries el dia? Com estarien els teus peus?
Rebentats.
Vale.
Fets caldo. Estaríem fatal, pobres.
Doncs ara imagina't que aquest número menys te'l poses cada dia.
Fatal. Necessito anar a un especialista, eh?
Exacte.
Necessito anar a un especialista.
Doncs la fatiga emocional és això. És a dir, al final, si no ens canviem el número de sabata, és a dir, és una cosa que tu pots bellugar-te igualment, que tens un dolor de peus, però a part això no és només el dolor de peus. Et crea com una sèrie, un neguitó. Jo estic segura que al cap d'una setmana o fins i tot menys, al cap de 2 o 3 dies de portar aquestes sabates, algun crit o alguna mala contestació li faries a algú.
Segurament.
Perquè
segurament.
Et crea una irritabilitat. Uh-huh. Exacte. Llavors, el que parlo de fatiga emocional és justament això. És una fatiga per desgast de diferents inputs emocionals que anem rebent, i que per una qüestió, perquè a vegades passa, que en temporades doncs, tenim molt estrès o patim més inputs emocionals per al que sigui, o també estem més cansats o el que sigui, i aquests inputs emocionals els gestionem d'una altra manera, no els sabem relativitzar tant, llavors ens afecten més. Això provoca que a la llarga, no?, tinguem un desgast molt gran i si no s'arregla o no hi posem mesura, doncs pot acabar amb una depressió, amb un atac d'ansietat, amb una ansietat més crònica, val?
Per tal,
Per tant, ara ve la part bona, jo sempre parlo de defenses emocionals. Hem d'activar les nostres defenses emocionals. Vale?
Que quines serien?
Vale? Llavors, dintre de les defenses emocionals tenim diverses coses. Per un cantó, parlo de fluir.
M'encanta, vale? M'encanta aquest verb.
Exacte. Fluir què vol dir? Fluir és poder dir les coses i no deixar-te res a guardat. És a dir, si hi ha un company de feina, qualsevol cosa que en aquell moment no et senta bé o veus alguna cosa bé, poder-ho dir. Val? Aquí entraria, no, la part d'assertivitat, no? Ser capaç de dir les coses. Ara, per exemple, estic amb... Ara m'he recordat d'un client que tinc que ara està fluint molt, però és superpoc assertiu. Llavors no té filtre i ara això li està comportant un alleujament a nivell de protecció emocional brutal, perquè em diu, és que
li està creant problemes per una altra banda, no?
Clar, però ja em diu, me siento com nunca, saps? Ja. Perquè clar, està, bum, m'està deixant. Però clar, a llarg plaç això li ocasionarà pues, tenir unes relacions una miqueta tibants amb segons quin tipus de persones, no? I és el que estem intentant reconduir ara. Per tant, fluir sí, però sent assertiu, ¿vale? És a dir, dient les coses ben dites, intentant respectar l'altre, no ferint, ¿vale? Aquest tipus de coses, ¿vale? Però dient-ho. Això és molt important, que a vegades per no ferir o per no sé què et calles, però a vegades es poden dir les coses. Tornem al tema de comunicació, que sempre surten moltes vegades en els programes. Però és això, o sigui, és saber comunicar-te de forma assertiva i així doncs, poder dir les coses sense ferir. Això seria una part, no? la part de fluir, que això és molt important. A vegades també, si són persones que els costa molt fluir en directe, que dic jo, escriu. El fluir escrivint,
En diferit, això exacte. Seria diferit.
Exacte, és molt important també, perquè al final també descarregues d'alguna manera, no es queda tot a dintre de la CPU que tenim a dintre del cap, sinó que també fas una descàrrega, no?, en un hardware que és un paper en blanc amb un boli, però això ja, com a mínim, saps?, et descarrega una miqueta. I el fet de tornar-ho a llegir t'ho fa veure amb una altra perspectiva. Vale, això també ajuda molt, no? Deia a Luis Rojas Marcos, no?, que una de les teràpies més bones que podia fer l'ésser humà és parlar sol. Val? Quan tu parles sol amb tu mateix, és com que ordenes pensaments, no? I ordenes coses perquè ho has de verbalitzar d'una manera determinada i no pots dir de qualsevol manera, per tant, no estàs ordenant i de la mateixa manera que ordenes vas reflexionant sobre el que estàs dient i això ajuda una miqueta a vegades a contextualitzar el que ens passa, no?
Doncs hi ha molta gent que fa servir aquest fluir en diferit, que és escriure, i és posar les seves emocions plasmades en un paper en blanc.
Una de les coses que jo recomano moltíssim, sobretot amb adolescents que estan en un batibull hormonal i emocional brutal i pateixen molt desgast emocional els adolescents, és increïble, però és veritat, perquè tots els inputs estan com molt hipersensibles amb tot el que li passa i sobretot a nivell social i pateixen molt desgast emocional i molta fatiga emocional. És que tinguin un diari. Per mi és una de les coses...
Un diari personal.
Sí. Sí, que no tens per què explicar-li al papa o a la mama, no? Que aquest tipus de comunicació també a vegades costa, o als amics, però tens el teu diari personal on pots escriure, on pots, diguéssim, descarregar, no?, tota aquesta informació i també t'ajuda una miqueta a fluir, no?, i a sortir d'aquest punt.
Abans es feien servir més els diaris...
Sí, però és que ara les noves tecnologies en aquest aspecte han fet
doncs
una
mira,
miqueta...
Doncs mira, en una tablet no, és complicat, no? No té la mateixa sensació.
Bueno, més que res perquè estan acostumats a
tocar botons.
Sí, però a part de tocar botons, el problema de la tablet o el mòbil en si és que quan tu escrius ja no ordenes el que escrius. O sigui, últimament, si t'hi fixes amb els tuits o amb aquestes coses, els tuits potser no tant, però els whatsapps, això, la gent no ordena ben bé el que diu. És com informació molt amb capsuletes, no?, perquè ho entenguis, però no fa falta tenir un discurs molt elaborat, no? En canvi, quan tu escrius a mà, o fins i tot amb l'ordinador, també, aquí ja estàs, tens que elaborar una mica més a nivell de pensament, no? Jo penso que l'important és que, amb el tema del fluir, amb el tema del diari, el més important és que tu puguis elaborar un discurs, perquè el fet d'elaborar el discurs et provoca que tu hagis de construir, no?, lingüísticament algo i fins i tot quan ho estàs construint pensis ostres, jo aquest exercici l'he fet molt amb adults i és una passada perquè moltes vegades els dic envia-m'ho a mi com si tu m'haguessis de fer un resum de la teva setmana, no? I clar, m'ho envien i quan venen a fer la sessió jo li llegeixo i han canviat la seva perspectiva. És curiosíssim. I m'estan dient, oi, és veritat.
En forma de diari.
Sí, sí, vaig escriure això i vaig fer això i, ai, mira que escriure això. I ells mateixos ja van canviant la perspectiva, no? A part del treball que puguem fer en aquell moment, ells mateixos ja fan aquest canvi de perspectiva. I això és molt xulo, justament perquè, clar, en aquell moment ho vius d'una manera i ho sents d'una manera determinada i ho estàs expressant d'aquella manera i quan ho tornes a aprendre... És com que em dius, ostres, doncs potser no era per tant, o potser, saps? I això t'ajuda una miqueta a aprendre a relativitzar les coses.
A tenir perspectiva.
Exacte, aprendre a relativitzar les
coses. Doncs mira, mentre parlàvem de tot això i del fluir i de l'escriure, m'ha vingut al cap que hi ha un gènere que és la poesia, sí, que serveix molt i que va molt bé, i hi ha molta gent que el fa servir precisament perquè... són emocions el que tu necessites.
Sí, ajuda a expressar.
Expressar. Llavors, això traduït en la poesia, que no és que sigui tampoc massa fàcil, però potser en aquests moments és quan surt més fàcilment.
Sí. De fet, jo crec que el gènere de la poesia, ara que enllaçant amb el que tu deies, i parlant de les persones que pateixen a nivell, sobretot evolutiu, més fatiga emocional, que són els adolescents, la poesia contemporània, d'algun autor contemporani, els ajuda molt, moltes vegades, perquè se senten identificats, no? Això és com la lletra de les cançons, no? Uh-huh. Que a vegades la lletra de les cançons no és tan elaborada o no està tan pensada, en algunes sí, en algunes no tant, però al final no deixa de ser un ritme, una poesia amb la que es poden sentir identificats i això els ajuda moltíssim, no?
Molt bé, doncs avui intentant prevenir aquesta fatiga emocional...
Em permets, Carme, dic sí. Dos... No ens donarà temps potser a ampliar-los, però et dic dos més que també són molt importants. Un és escoltar música. Val? És molt important. La música a nivell cerebral està comprovat en diferents estudis que ajuda a unir ponts creatius, ajuden a unir ponts dintre dels mateixos hemisferis del cervell, val? I genera moltes més connexions neuronals, i això és molt important, val? I l'altre que també és molt important, parlàvem d'escriptura, entraria també el que seria expressió artística, val? Tot el que sigui pintar, fer fang, o sigui, tota la part d'expressió artística i la part de música a nivell de fluir de fluir i de fer descàrrega és molt important. I llavors fer activitats lúdiques, que ens facin riure, que ens facin estar contents, que ens creïn optimisme. Hi ha un estudi de l'Hospital Sant Pau que es va fer un estudi sobre la memòria emocional i es va... Ara no sé si el Sant Pau o el Clínic, disculpeu-me perquè ara no ho tinc clar. Un dels dos es va fer un estudi sobre memòria emocional i una de les coses que deien que era molt interessant és que per cada, per cada impacte emocional negatiu, per donar-li la volta o per compensar aquest impacte emocional negatiu, en necessitàvem 3 de positius.
Déu-n'hi-do.
Sí. Vale? Perquè l'impacte negatiu, diguéssim que fa molta més força dintre de la memòria emocional que en un positiu, no? Perquè el cervell està més alerta amb les coses negatives que no amb les positives, no? Perquè no s'ha de defensar d'una cosa positiva. Per això és molt important que al cap del dia riguem i fem coses emocionalment positives per nosaltres, que ens agradin, que ens facin sentir bé, per rebaixar aquest impacte negatiu que hem pogut tenir durant el dia i compensar, diguéssim, aquesta fatiga emocional.
Doncs escolta, jo crec que són ben fàcils d'aplicar sí. aquestes receptes, o sigui que res, a veure si podem allò tenir ben controlada la fatiga emocional de la qual ens hem ocupat avui. Gisela, fins d'aquí una setmaneta.
Molt bé, fins d'aquí una
setmana,
Carme. Bon dia.